Al matí de Ràdio Sabadell, l'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Palavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel.
Com va?
Doncs res, aquí esperant la primavera, passant aquesta quaresma, aviam si ens arriba la primavera, després ens arriba Setmana Santa, Pasqua, i res, fent una miqueta de juni i abstinència. Els divendres no mengem carn.
Aquí l'historiador, l'historiador picant pedra, recordant sempre efemèrides i també tradicions populars. La veritat és que, Josep, necessito que arribi ja la primavera.
Sí, la primavera que, escolta, amb aquesta llum, aviam si ja surten els badabadocs, torna tot aquesta llum i, bueno, ens ve una miqueta l'alegria i aconseguim vèncer, doncs, aquest maleït bitxo, no?, que diuen alguns, però que, bueno, ens en sortirem. I avui jo penso que agafarem molta moral perquè avui tenim una persona, com sempre, molt especial, una persona que fa xarxa, una persona que crea sinergies.
Que truquen, no sé qui et truca.
Sí. Truquen.
Ja. Apaga'l i a veure.
Això són
coses del directe. Clar, com fem ràdio des de la distància, si ja tinguéssim aquí a l'estudi, els tècnics ja t'haurien dit els telèfons, mòbils, apagats, però clar, ara des de casa no podem controlar.
Bueno, però els oients així veuen que estem aquí, doncs, al peu del canó, en
sempre
directe, connectats amb les xarxes, veient la nostra convidada, que dèiem que és una persona, doncs això, una persona que crea xarxa, una persona, doncs, que crea sinergies, una persona que vetlla per millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties neurològiques i també les del seu entorn, una persona que té un compromís molt gran, una gran professional, i una persona, doncs, això, amb solidaritat, i el més important, que ja li veiem el somriure, una persona amb alegria i entusiasme, que això és molt important.
Doncs el que fem, després d'aquesta superpresentació que sempre fa el Josep Palavedra, és posar-nos en context i en una altra alegria. Ens va visitar el Vicenç Creus, fundador de la Lliga dels Drets dels Pobles, també patró de CIPO i també, doncs, antic president d'Avant. I aquesta va ser, atenció, la seva recomanació.
I després hi ha una altra persona que per mi és un gran valor, que és la que actualment ocupa la direcció i gerència d'Avant, la Lídia Gil, companya de la que fa un moment ha trucat, de la Marta. Jo crec que és una líder de les que no vol ser reconeguda com a líder, que són els millors.
Totalment.
I que, diguéssim, que té una maduresa humana i professional molt important.
Doncs, fetes les presentacions, saludem la protagonista d'avui, Lídia Gil, directora i gerent de l'Avant. Bon dia i benvinguda.
Moltes gràcies, molt contenta de ser aquí.
Doncs avui ja tractarem molt bé, com sempre, intentem en aquesta emissora, però també, doncs, el que volem és conèixer també la part més desconeguda de la directora de l'Avant. Així que comencem per l'inici. On vas néixer?
Doncs vaig néixer a Sabadell, vaig néixer al que era Santa Fe, no? al Parc Taulí, i he viscut tota la vida aquí, excepte un any a la meva infància, que vam anar amb la família a viure, perquè el meu pare era del Cabo de Gata, d'un poble molt petit del Cabo de Gata, i vam viure allà un any, i un altre any que vaig viure a Barcelona abans de tenir fills, i un any que he viscut a Camprodon. La resta de la meva vida he estat a Sabadell.
O sigui, sabadellenca arrelada, i li perdonarem, perquè viure, evidentment, doncs, aquests llocs que ha dit, la veritat és que quin regal també, no, Josep?
Oh, i tant, a més, això del Cabo de Gata, això fantàstic, Això, escolta, un lloc, i Camprodon, d'un lloc a l'altre.
I Barcelona.
Mar, muntany.
De tot, una mica de tot. I es queda, doncs, al Vallès, perquè com al Vallès no hi ha res. I escolta, els pares a què es dedicaven, i també una mica expliquen, germans, germanes...
Clar, nosaltres som quatre germans, jo sóc la tercera, i és un, el meu germà, és un, el gran és un nen, i després som tres noies. I hem viscut tota la infància a Can Oriach. Llavors jo tinc tots els meus records de la vida que, no, que teníem allà. I el que passa és que nosaltres baixàvem a estudiar al centre, a les Carmelites, jo en aquest cas, i els nens, els escolapis, perquè llavors encara estàvem segregats, jo ja tinc uns anys, i recordo el canvi, eh? Uh-huh. Recordo el canvi de baixar de Can Oriach, que, clar, baixàvem cada dia amb autobús.
Que ja era una aventura, no?, m'imagino, baixar, no?, de petits, doncs anar a l'escola, agafar l'autobús, no?, del barri al centre, ja això seria una aventura.
A més, escoltaves les històries, no? Jo recordo, clar, totes les històries de vida que anaven a l'autobús i les dones deien, vamos a Sabadell, o sigui, els de Can Oriach anàvem a Sabadell, no era Sabadell, no teníem el concepte de que... Uh-huh. O quan arribaves a Can Oriach, jo recordo els carrers sense asfaltar, hi havia molta diferència llavors, no? Ara ja tot, no?, tot és la ciutat, però abans era molt diferent, sí que ho recordo.
Fa gràcia, això de baixar al centre, de baixar a Sabadell. I encara es diu, encara es diu. Escolta, així, anaves a les Carmeles i a Can Patata també, Cal Patata, allà a la cantonada, també
sí,
anaves.
Què era Cal Patata? Que ara m'he perdut jo. A veure, expliqueu-me.
Ja no hi és. Explica. Ja no hi és.
Érem comprar amb les xutxes.
Exacte. I a dins hi havia uns futbolins que jugàvem, allò, futbolins, Can Colapi i les Carmeles, no? Les Carmeles amb l'uniforme blau.
Sí, amb el peto.
I clar, suposo que et va marcar també, no? Perquè ara que ho deies, no? Doncs era una època doncs, en què doncs, les noies i els nois en moltes escoles doncs, no estudiaven junts. Suposo que això també condiciona, no?
Això a mi em va marcar, eh? Ara ho mires, no?, des de la distància i amb l'edat que tens i rius, però jo me'n recordo quan vaig fer el canvi de vuitè a primer de BUC, que a més, clar, vaig passar a un institut públic i al Casablanques, i tenia pànic perquè, clar, jo sempre havia anat amb nenes tota la meva escolarització i llavors ja t'acostumes, però jo ara ho veig no, com una forma de funcionar que no... que jo no la voldria, pels meus fills, llavors, llavors era més habitual, però el canvi que el fas amb l'adolescència va ser una mica traumàtic.
I no fa tants anys, no fa tants anys d'això. A vegades pensem, ostres, i vaja, estem parlant, vaja, no sé si és aproximadament de 20, 25, 30 anys, vull dir, tampoc és tant, tampoc és tant, vull dir...
I també un altre canvi és la vida, no?, que es feia doncs, al carrer, no? M'imagino que al barri també anàveu a jugar a les places. Què feies? Quins records guardes també d'aquella època?
Sí, recordo això, jugar al carrer, el canvi, insisteixo, jo érem castellanoparlants i a Can Oriach tothom parlava, al carrer es parlava castellà i l'escola es parlava català. Tinc amigues que han anat també a l'escola pública allà dalt i no parlaven tampoc català. Era el moment de l'inici de la immersió lingüística, però encara es parlava molt castellà. I sí, jugàvem al carrer, tot el carrer era la zona de joc i ens amagàvem entre els portals. També tenia, jo vivia davant, just davant del que era el Nen Jesús.
Ah,
I si ens colàvem per allà dintre també, clar, érem nens, érem infants, fèiem... I llavors també hi havia el col·lectiu d'ètnia gitana i els que érem del barri, bueno, i teníem allà les nostres històries i anàvem fent les nostres corredisses per allà i això, ho recordo, sobretot això, molt diferent del que després vivia de dilluns a divendres a l'escola.
Aquest canvi. I escolta, i quatre germans, els pares entretinguts, no? M'imagino.
Sí, molt. Passa que els meus pares sempre s'han dedicat al comerç. Nosaltres hem viscut sempre vinculats al comerç, al negoci, a vendre, a comprar... Això, clar, això et marca molt en la teva vida, perquè veus des de petita, no?, com es fa tot el negoci de la venda, de seduir el client, de veure, no?, avançar-te les necessitats de la gent, veure que els hi pot anar bé, i això és un aprenentatge que fas en la teva infància, que llavors a mi m'ha anat molt bé, per les tasques que he desenvolupat després en la vida professional. I els meus pares sempre han estat... Sempre han tingut negoci. Els meus pares no concebien treballar per algú altre. És com...
Sí, emprenedors i sempre al peu del canó. Escolta, doncs tenim un missatge d'una persona que et coneix moltíssim, de fet des de petita, és la teva germana. Escolta-la.
Hola, Lídia. M'agrada molt poder participar en aquesta sorpresa. Ja saps que per mi ets molt important. Sempre has sigut un referent. Sempre hem estat molt unides. Ara, però, ens separen uns quants quilòmetres, però saps que sempre estaré al teu costat, igual que tu has estat sempre amb mi. Sobretot de petita, que havies de patir que jo et seguís a tots els llocs, com si fos la teva ombra. Ets una persona amb un gran cor, molt estimada per tots els que t'envolten, carinyosa, simpàtica, treballadora. No em cansaria de dir coses bones teves. Ja saps que t'estimo molt. Molts petons, guapa.
Doncs una abraçada a la Laura Gil, la germana, que des de petita això passa molt, no? Que els petits sempre doncs imiten els més grans.
Quina sorpresa! Saps que ja amb el confinament perimetral no la veig i ens trobem molt a faltar. Wow. Ens truquem, ens parlem, no?, per telèfon, però no, ara fa dies que no ens veiem.
Sí, no és el mateix, necessitem el contacte, Necessitem veure'ns i abraçar-nos, però ara és el que toca, clar.
I així sempre anava al darrere, no? Sempre anava...
Sí, clar, nosaltres els tres primers germans ens portem poc temps, no?, entre 2 anys entre un i l'altre gairebé, però amb la petita 7 anys. I llavors, clar, quan ella va néixer jo tenia 7 anys. I era la meva nina, vull dir, jo la portava tot arreu ja, clar. A més, clar, els pares que sempre han treballat i han tingut comerç i això, doncs amb més raó, no? I llavors ens hem vinculat sempre moltíssim, molt, molt.
I amb això del comerç, això que deies, això també després, o sigui, aquest contacte amb la gent, no? Això també segurament et deu haver servit, no?, després amb la teva professió, aquest interaccionar amb les persones, conèixer les persones, no? Això.
Clar, em va servir en la meva època que vaig fer tota la part de relacions institucionals de l'Ajuntament de Sabadell. Em va servir després al fòrum i m'ha servit, evidentment, a l'Avant, perquè quan jo vaig entrar a l'Avant vaig entrar a fer la part de la captació de recursos. I clar, a mi fer partícip del projecte que tu t'estimes i et creus, no?, a poder convèncer l'altre o enamorar-lo, no?, de la mateixa manera que tu estàs i que la, no?, que puguis seduir una altra persona que pugui ajudar també a l'Avant, per mi és un repte i m'encanta fer-ho i m'agrada. I llavors, clar, això ho vaig aprendre de petita.
Bueno, perquè ens havíem quedat, Raquel, al Ferran Casablanques, no?, i llavors el Ferran Casablanques ja tenies idea de cap a on enfocar la teva vida, el teu futur, o va ser un... te'n vas donar compte més tard?
Sí, tot ha anat... El Ferran Casablanques jo vaig estudiar ja a nocturn, perquè, clar, jo treballava des dels 14 anys, ja em vaig vincular als comerços dels pares. I vaig anar a poder estudiar de nit, però, clar, és molt diferent. No,
nocturn és un altre món, no? El nocturn, o sigui, que ja també està, a vegades, està desapareixent un nocturn, sí, també, a molts llocs.
Sí, sí, doncs a la meva època també estava ple el nocturn, no? I perquè, clar, llavors ja podies tenir un contracte laboral des dels 14, era molt diferent, no? Llavors hi havia molta gent que treballava i estudiava els vespres. Va ser molt interessant l'època del Casablanques, i la recordo molt, bueno, i conservo moltes amistats, des d'allà. I el que passa que a nosaltres el pare va morir molt jove, i després nosaltres ja ens vam amb la part laboral sempre, i jo vaig estudiar-ho després tota la part de relacions institucionals, que ho vaig fer en una escola privada a Barcelona, ho vaig fer en aquest impàs. I llavors va ser en el moment, no, de que el pare ja no hi era, doncs que vam acabar tots, tota la família, doncs, treballant en altres coses, no? I jo em vaig enfocar en aquesta part.
De fet, vas estudiar protocol i comunicació i també, doncs, a ESADE vas fer innovació social, no? Sobretot també adreçada a les ONGs, no? O sigui que ja anaves enfilant, no?, una mica, doncs, el teu currículum. Explica'ns el per què, què és el que et motivava, no?, d'aquest àmbit.
Sempre m'han agradat les relacions socials, el poder entendre l'altre, poder arribar a l'altre, que tota la part de comunicació, fer participar els altres del teu projecte, i m'interessava molt, sempre m'ha agradat molt el protocol. I va ser un plaer poder acabar treballant d'això, perquè jo vaig entrar a l'Ajuntament fent al Departament de Participació Ciutadana.
I parlant d'aquella època, no?, a l'Ajuntament, en aquest doncs, sector en concret, no?, quins records guardes, no?, i com era el teu dia a dia?
Perquè, clar, quan dius protocol, clar, què entenem per protocol? Entenem, clar, una miqueta, explica'ns això, tota la teva tasca.
El que feia, quan vaig entrar a Participació Ciutadana, el que fèiem era les colònies a la gent gran. Encara estava el govern del Ferrés i portàvem tot el tema de les colònies, val? Que es feien, no?, amb tots els ciutadans de Sabadell, no?, que després, primer vaig participar-hi com a monitora, no?, en els espais on es feien aquestes colònies, i després vaig entrar a l'Ajuntament i portava la part d'inscripcions del programa. I llavors feia les substitucions a tots els centres cívics. I això ja em va donar un coneixement, no?, dels 7 districtes, de la part més administrativa. Llavors va haver el canvi de govern i jo vaig passar programes de l'alcaldia com a secretària de direcció al director de programes. I va ser des d'aquí, que ja estava l'alcaldia, que, bueno, la cap de gabinet necessitava una persona de protocol, i com que jo tenia en el currículum aquesta part de formació, vaig entrar així a protocol. I el que fèiem allà, bueno, per mi va ser un regal. A part de tota la part, no?, de les regles, no?, que s'han de seguir, no?, en els actes, no?, per respectar els ordres, el tema de les banderes, tota aquesta part que dona molta informació, a més de que, no?, i que dona molta comunicació i que s'ha de fer així, vull dir, està marcat el reglament, va ser tota la coneixença que vaig fer de la ciutat, no?, de totes les entitats, de, no?, aquesta part que deies al principi que m'agrada tant, de fer xarxa, de connectar, no? I això el protocol m'ho va permetre, no?, perquè vaig conèixer totes les entitats d'esports, de cultura, socials, d'economia, de clar, llavors tens una visió molt gran de la ciutat, i bueno, és un dels treballs que més m'ha agradat fer, i he conegut gent molt interessant, i he fet coses molt interessants.
I que suposo que és molt interessant també quan després passes a treballar al tercer sector, no? Haver tingut tota aquesta experiència, no?, dins de l'administració, no només de conèixer, doncs, les entitats, sinó també conèixer, doncs, els tempos i també, doncs, tot el que hi ha darrere, no?, a vegades d'un ajuntament tan important també com el de la nostra ciutat.
Sí, sí, perquè conèixer com funciona l'administració pública, doncs, dona molta informació a l'hora de després tu, no?, des de fora, ara des del tercer sector, doncs poder, no?, ja saps com s'han de gestionar les, no?,
de demanar recursos, de picar porta, no?, de veure quins són.
Sí.
Podríem dir això, quin retrat així ràpid faríem així de Sabadell, així a nivell d'entitats, a nivell de tot, des de la teva experiència aquí, diguéssim, a l'Ajuntament, són potents o no són potents a Sabadell? Com ho tenim tot això? Anem
clar,
cada per ell o no?
Jo des de la meva època, actualment no... Clar, suposo que hauré perdut molta informació, però em semblava una ciutat amb tantes associacions, no?, amb tanta xarxa, amb tanta gent, no?, dedicada a fer coses a nivells de barris, no?, les associacions de barris molt reivindicatives, amb, no?, amb moltes activitats, no?, mm. I també em va servir després per a l'hora d'escollir on jo volia viure, també vaig dir, ostres, aquí, no? Això també em va donar molta, molta informació. Però em sembla una ciutat molt, molt rica, eh? I de molta diversitat.
Totalment. Jo també ho definiria així, no, Raquel? Podríem definir-ho així. Una ciutat diversa, no? Diversa.
I jo crec que aquesta és la riquesa, eh? Que a vegades alguns ho obliden, però jo crec que aquesta diversitat és, que és el que ens fa diferent. Per cert, que parlaves de protocol, creus que en els darrers anys ens hem relaxat una mica en tot aquest àmbit, no? Que potser doncs, abans era com molt més rígid, no? O em dóna a mi la sensació.
Seguim els protocols o no? Segueixen els protocols o no? Aviam, aviam.
Ara seguim els del Procicat.
Molt bona aquesta, Lídia.
Aquests que són rígids, eh? S'han de complir obligatòriament. Això ho marca molt el govern, no? Que està al capdavant, però jo, clar, és la meva visió, és del punt de vista més tècnic. Jo crec que en alguns casos et pots relaxar més o menys, però el protocol s'ha de complir, no? I ha quedat palès, no?, quan amb el tema de les banderes hi ha conflicte, amb el tema de... No? I llavors, clar, si hi ha un reglament que evidentment es pot trencar i es pot no fer, però també és molt important on seus, amb qui seus, no? Tot això dona molta comunicació i a nivell polític, si ho obvies perquè et sembla que és absurd, potser t'acaba traient de la foto perquè malauradament doncs molta gent és el que veu, no? És molt, dona molta informació i molta comunicació i si fas que això és una obvietat, bueno, o que no és important, doncs potser et juga a la contra.
Doncs és veritat, és molt important, el que has dit, aquest llenguatge, la comunicació no verbal, no? Totes aquestes pautes, aquestes pistes que ens dona. No sé si volies afegir alguna cosa, Josep.
Bueno, això sense dir noms, si en general els polítics segueixen els protocols aquí a Sabadell, en general, eh? Vull dir, si sense dir noms, vull dir, se segueixen els protocols o no, cadascú va per ell així, o...
En la meva època, jo recordo que sí, actualment entenc que també, no?
Sí, no, sense...
No, pel que veig, no? Per exemple, ara abans d'aquest programa s'estaven parlant, no?, amb els diferents grups municipals i es seguia un ordre, i l'ordre és el de primer qui governa, no?, i després per ordre de vots que han obtingut, i després ho han canviat, i després han reduït, i cadascú tenia el mateix temps... Això és seguir un protocol, no? No? Si imagina't que uns tinguessin 15 minuts i els altres dos, doncs, bueno, això, clar, tothom ha de tenir el mateix dret i tothom ha de parlar l'ordre que li toca i el qui governa ha de tenir temps per la rèplica, això ja ho sabeu, això és protocol, això funciona així.
Doncs nosaltres també tenim un protocol, ens queden 2 minuts, arriben els companys d'informatius i nosaltres, com sempre fem en aquesta secció, demanem doncs, a 3 cançons que formin part de la banda sonora dels nostres convidats. I jo avui encantada, perquè comencem amb un tema de Paco de Lucía. Explica'ns quin és i per què l'has triat, aquesta cançó.
Entre dos aguas, de Paco de Lucía, em recorda tota la meva infantesa i la meva joventut. I l'he triat perquè tinc una banda sonora de la meva vida, perquè a l'Avant vam fer aquest programa que es deia la banda sonora de la nostra vida amb la Pasqual Maragall, que era una investigació que fèiem, no?, a persones amb demència, que els hi posàvem cançons que els havien marcat la seva vida i feien, no?, tota una recuperació de la memòria, de la seva reminiscència. I el doctor Molinuevo, que és el director científic de la Pasqual Maragall, em va dir, ja tens la teva banda sonora. No? I va dir que te la faci, fes-te-la tu, que no te l'hagin de fer, no? Perquè en els nostres pacients, no?, els hi van haver de fer la família. I la vaig començar a fer i la primera que vaig posar és aquesta, per això l'he triat.
Doncs vinga, que soni ben fort. I avui descobrint l'alegria de viure de la Lídia Gil, directora de l'Avant. A veure, explica'ns, Lídia, llavors com vas fer doncs, el pas, no? doncs, entrar al tercer sector, i perquè em sembla que primer vas a fer, doncs, això el que comentaves, no? Captació de fons i voluntariat en aquesta entitat, però com és que entres en aquest àmbit?
Doncs mira, aquesta història també us l'explicaré. Jo amb 19 anys vaig perdre la meva parella en un accident de moto, i la meva mare em va portar a veure el doctor Aguilar. I el doctor Aguilar em va dir, era l'any 93 quan va passar això, i el doctor Aguilar em va dir, saps que podria haver estat pitjor? I jo vaig dir, què diu? Però com pot ser pitjor, no? I em va dir, hi ha persones que queden, no?, amb un dany important i creen una dependència a les seves famílies i no es recuperaran mai més, i aquestes famílies no el veuran créixer, i a vegades, no?, si hagués, no?, si es deia Llorenç, si el Llorenç uh-huh. hagués quedat molt malament, doncs això hagués creat, no?, una no?, hagués creat una dependència i una vida per ell mateix, no?, perquè a vegades som molt conscients que potser hagués estat pitjor. Jo en aquell moment, clar, jo estava en xoc i em vaig quedar... Clar, jo no en tenia res, tenia 19 anys. I després he anat... clar, el doctor Aguilar l'he anat veient, no?, al llarg de la meva vida, i després el vaig anar trobant a l'Ajuntament, no?, quan fèiem, doncs, convenis. Ell, aquell mateix any, l'any 93, es va fundar l'Avant. L'Avant ara ja farà 28 anys.
28.
Sí, i quan una de les vegades que ens vam veure a l'Ajuntament em va dir, estic buscant una persona que m'ajudi a buscar 2 milions d'euros per construir un centre a Sabadell. I bueno, em va captivar. És un gran, també és un gran seductor, el doctor Aguilar, i bueno, quan vaig sortir de l'Ajuntament vaig fer el Fòrum de les Cultures, que vaig fer tot el protocol que sabia que no faré mai més, perquè vaig fer protocol, doncs, amb cases reials, amb cases reials europees, amb el govern central, amb gent famosa. Va ser un regal també. No, vaig estar allà des del març fins que es va acabar el fòrum, que va ser el dia de la Mercè, i va ser molt, molt divertit, molt enriquidor, i just després del dia de la Mercè uh-huh. vaig començar l'Avant, i fins ara.
Doncs la sort, que doncs el doctor Aguilar i el Llorenç també, doncs, van ser com les guspires, i sort. Doncs afortunadament ara tenim a la Lídia en aquesta entitat, que per cert hi ha una persona que també, doncs, vol recordar els inicis en aquest centre també, doncs, amb tu. Ell és el Josep Arjona.
Hola, Lídia, sóc el Josep. Sorpresa. Jo també t'havia de saludar per aquí, per la ràdio. M'han demanat que expliqués alguna anècdota teva que tenia amb tu, i el primer que m'ha vingut al cap ha sigut com ens van conèixer, no? Ja sembla que va ser ahir, però fa ja quasi 20 anys, no?, que tots just els dos acabaven d'aterrar a l'Avant, i ens van dir que hi havia una taula informativa i vam d'anar a estar tot un dissabte allà donant informació de lo que era l'Avant, i vam estar allà els dos. I mira, ha passat el temps i encara continuem treballant junts i també volia compartir, no?, una cosa que admiro molt teva, és que això, aquesta visió que tens, aquesta capacitat de mirar el futur i com engrescar a tothom que està al costat teu per anar cap allà, no?, per portar aconseguir l'objectiu que tu creus que és el millor. Ara, una abraçada forta, en parlem ara després.
Clara, parlareu perquè coincidireu a la feina amb el director d'administració, amb el Josep Arjona, però també destacava això, Josep, la capacitat de lideratge que té la Lídia.
D'engrescar, no?, d'engrescar. I una cosa, què és l'Avant? Explica'ns, què és l'Avant?
Sí, perquè em sembla que és la primera vegada que no parlo de l'Avant, sempre parlo de l'Avant, i deia, avui hauré de parlar de mi, que això sí que no és normal. L'Avant és una entitat que treballa amb persones amb malalties neurològiques de totes les edats i de totes les malalties. Va néixer al Vallès, va néixer a Terrassa, i ha anat creixent després a Sabadell, a Rubí, a Sant Cugat, i el que fa és atendre totes les necessitats d'aquestes persones i de les seves famílies. Llavors, fa una acció més terapèutica i de neurorehabilitació i d'estimulació, en persones, doncs això, amb dany cerebral, que han patit un ictus, amb esclerosi múltiple, amb demències, amb Parkinson, ara darrerament amb infants, amb neurodisfuncions. Doncs, bueno, atenem aquesta part més d'estimulació de rehabilitació. Això ho fem amb, tenim metge rehabilitador, neuropsicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, tècnics auxiliars sanitaris, infermers, amb tot, no?, amb tot l'equip tècnic. I després fem una part de sensibilització, de que la societat pugui entendre a les persones, no?, que tenen aquestes malalties, que puguin ajudar-les, que, bueno, doncs fem tota aquesta part més d'apropar-nos, no?, a la societat i explicar-les i que tothom les conegui i les pugui entendre. I això és més o menys, és el que fem a l'Avant. Sí.
I explica'ns, Lídia, perquè les malalties neurodegeneratives han anat en augment, no? Parlem moltes vegades de com, doncs, han crescut els ictus, per exemple, no? També fins i tot en gent més jove, o algunes d'aquestes malalties que tu explicaves. Creus que tot i això, tot i aquest augment, hi ha, doncs, aquest coneixement per part de la societat o encara queda pica pedra?
Hi ha algunes patologies que hi ha molt més coneixement, com les demències, l'Alzheimer, penso jo, eh? Clar, penseu que en una societat, no?, que va envellint, no?, doncs, es donen més casos, és evident, no? Hi ha més qualitat de vida, però també hi ha més neurodegeneratives. Però amb Parkinson's, no?, encara hi ha persones que els hi han dit pel carrer no te da vergüenza, no?, coses aquestes, no?, i és, no?, és per la deambulació que han de fer, o persones que van amb cadira de rodes i els hi alcen la veu, els hi criden més, no?, com si estiguessin sords, o els hi creuen al carrer sense que ho hagin demanat, o fan, no?, encara la societat ha de fer, no?, una maduració. Nosaltres per això anem als instituts i a les escoles, fem la gincana de les neurones en els petits, i en els instituts anem, no?, amb els nostres joves que han patit algun dany cerebral, i els expliquem i sensibilitzem, perquè, clar, encara hi ha, no?, hi ha, i a més, saps què ens passa? Que ens fa por lo diferent, no? Ens fa por, ens fa... No és rebuig, perquè la gent no té rebuig, però com que no saben, no?, com dirigir-se, doncs s'aparten, i això requereix d'una sensibilització perquè no passi, no? S'hauria de poder veure com a normalitat i actuar normal, que al final és el que tothom necessitem, no?, independentment si tenim una discapacitat o no.
I també deu ser és molt important també els familiars, no?, els familiars que dels malalts, no?, diem bé, dient malalts, o sí, és correcte, sí, dir malalts? Sí. Mm-hmm. Sí, els acompanyants, no?, la família, els que estan a prop dels malalts, això també és un altre món, no?, m'imagino.
Clar, els familiars tenen una sobrecàrrega molt gran, i sobretot els que tenen joves, no?, amb un dany, no?, neurològic, perquè, clar, són persones que estan com nosaltres amb edat laboral i tenen aquest malalt a casa i, a més, han d'anar a treballar i no tenen respir. I, bueno, vacances com les que fa l'Avant fan això, que si nosaltres tenim, no?, ens n'anem una setmana de vacances amb els joves, ells tenen una setmana de vacances a l'any en què poden fer respir, això. Clar, i a més, potser no dormen totes les nits perquè han de fer alguna atenció durant la nit en aquesta persona, han de moure'l, han de fer una higiene. Clar, és que és molt... Són patologies molt severes, són pluripatologies, són persones que estan molt afectades i la sobrecàrrega que té el cuidador és molt gran en molts casos, i llavors s'ha d'abordar aquesta part.
Per això és brutal la tasca que feu, per aquest respir, per aquest oxigen que oferiu a les famílies, perquè jo crec que fins que no et toca no ets conscient realment d'aquesta càrrega, i també, evidentment, per als malalts, per als usuaris, tots els serveis, les teràpies, no?, l'acompanyament que feu a aquestes entitats, per molt que un familiar cuidi, evidentment no és comparable. De fet, feu servei públic. No sé si també creus que, doncs, l'administració hauria de dotar de més recursos a entitats com la vostra.
I aquest gran tema dels recursos, clar, sempre estem, no?, sempre falten recursos, no?, és el gran què. I sempre nosaltres no ens cansem i a vegades tenim més recolzament, a vegades menys, però intentem arribar a tothom i que tothom, independentment de la seva situació econòmica, doncs pugui tenir aquest recolzament. Això almenys l'Avant sí que ho intenta fer, perquè és la seva missió, vull dir, és la seva raó de ser, és atendre a totes les persones que ho necessitin. I sí, això ho fem sempre de la mà, de l'administració. Sense ells no podríem, seria inviable.
I escolta, Lídia, perquè de l'Avant parlem moltes vegades, però com es gestiona tot això, no? I més en un any complicat de pandèmia, no? Com a directora, al veure doncs, el dia a dia d'aquestes famílies, dels teus treballadors, no? I dels afectats, com ho fas tu també?
Ui, aquest any ho he tingut. Aquest any ha sigut un any difícil, de moltes converses amb una mateixa. Per dir, jo això, ai, saps? No podré. És que, perquè, clar, vam haver de fer un ERTO, vam haver de tancar l'Avant, evidentment, com tothom, intentar recuperar-lo quan ens va poder obrir, saber, no?, que hi havia moltes famílies patint, que hi havia molts usuaris que s'ho estaven passant malament. Clar, ha sigut un any molt complicat i clar, quan estàs a la direcció d'una organització així, doncs pateixes, no? Ja, en el dia a dia ja pateixes, perquè a més, clar, l'Avant mai té recursos, sempre va molt just, a veure com acabem l'any, perquè, bueno, i més en un any així, doncs ha sigut especialment dur. I l'hem salvat, vull dir, al final, jo sempre, no?, amb els companys, amb el Josep, que ara parlàvem, dèiem... Sí. L'Avant és necessari, com que l'Avant és necessari, sempre hi serà, és així. Vull dir, com que fa falta i ajuda molta gent, d'alguna manera o altra, sempre ens en sortim.
Uh-huh. Fareu mans i mànigues per trobar doncs, aquesta sortida. Nosaltres el que fem ara és un respir escoltant la segona cançó que ens has recomanat. Digues quina és i per què l'has triada.
És La Via Come de Pablo Conte. M'agrada molt, em dona un bon rotllo aquesta cançó i a més trobo molt a faltar els viatges, m'agrada molt viatjar i ara, pues, clar, amb tot aquest confinament, pues, com tothom, no pots viatjar. I amb la meva amiga Anna hem anat molt a Itàlia, molt. I de fet ella ara, com que té més temps que jo, estudia italià, però sí, m'agrada molt Itàlia, m'agrada molt anar allà, amb els meus fills també he anat, molt.
Doncs vinga, va, viatgem a través de la música i de seguida tornem amb el Josep i amb la Lídia parlant també de l'amistat i d'altres petits plaers de la vida.
Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio. Perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do.
Ara em fa cosa, trepitjar doncs, a la seva veu, però ara que parlaves, no?, una altra de les meravelles de la vida són les amistats. I tenim precisament una amiga que et coneix des de fa 30 anys, de fet ara parlaves d'ella, l'Anna Castro, que no ha volgut passar l'oportunitat de deixar un missatge també. Escolta-la.
Hola, Lídia. Pues nada, que allá vamos, ¿no?, en este momento tan bonito que te están dedicando. Y bueno, cómo no, después de 30 años de amistad, pues que no podía faltar. A ver, ¿qué decir de Lidia? Pues Lidia es una mujer divertida, generosa y por supuestísimo amiga de sus amigos. Con Lidia hemos vivido muchísimos momentos, de los que se pueden explicar y de los que no. Pero todos buenos, eso sí. Es una muy buena amiga y compañera. Si destaco algo de ella es lo mucho que nos hemos reído. Vamos, es que si lo pudiésemos medir, creo que dábamos un par de vueltas al mundo como poco. Y bueno, hablando bondades de Lidia, podría seguir, pero lo que sí que quiero remarcar es que es una muy buena persona y que la quiero muchísimo. Y por supuesto que con ella, cuando no es Pascua, ¿verdad, Lídia? Un beso.
Una abraçada parlant. Ens ha encantat això, Lídia. A veure, quan no és Pasqua? Explica'ns bé això. Què vol dir?
Ai, 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 la Pasqua.
És una expressió que sempre em deia l'Anna i això, i ens ha quedat, no? I que em va dir, no sé, és que ara li recordo, però em va dir, ai, hija, contigo cuando no es Pasqua.
Sí, que ets com una festa, no? Una alegria, no? M'imagino, historiador.
Oh, i tant, i tant. Ara recordava també la cançó aquella, Azzurro, na-na-na-ni-no-ni-no. Te'n recordes també, no? La del... Perquè Itàlia, què? El nord o el sud d'Itàlia? Cap on...
Hem fet més al nord, eh? Hem fet més al nord. I, clar, és que l'Anna i jo ens vam conèixer en el viatge a Itàlia de l'institut.
On va? Caram, on va anar? On va anar?
I, buah, vam fer els viatges de llavors del Casablanques i eren... Vam començar per Mònaco, Nice, i vam entrar a Itàlia al Lago di Garda, vam baixar fins a... Vam fer Florència, vam fer Pisa, vam baixar fins a Roma. I clar, tenim moltes històries des de... Doncs mira, ara que deia 30 anys, doncs ens vam conèixer en aquest viatge a Itàlia. I des de llavors...
Amigues inseparables, eh? Això sí que és un tresor, no? Lídia, suposo que l'alegria de la vida és això, no? Trobar persones que t'acompanyin, no?
Sí, a més, clar, vius moments molt feliços, també vius coses que et passen, no? Que no són tan, no? Tan felices, però
la vida
sempre,
és així.
Sempre hi són. Són persones que sempre hi són i jo l'Anna me l'estimo moltíssim també. És una persona que sempre hi és i té raó, hem rigut moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Doncs escolta, aquesta ens la quedem, eh? Aquesta, Raquel, sempre és Pasqua a Ràdio Sabadell.
M'encanta, l'expressió sí. Em va encantar. I escolta, a banda de viatjar, de la música, quines altres, doncs això, passions o vocacions té la Lídia, no? Per desconnectar, per gaudir, sobretot doncs, en moments complicats, no? Com el que vivim ara.
Clar, jo treballo moltes hores, això és així. La direcció de la banda em treu moltes hores. I després tinc dos nens i, clar, això és la meva desconnexió. Em passo molta... M'agrada molt sortir a la muntanya, sempre sortir a caminar, m'agrada anar a esquiar, m'agrada anar a fer... Sí, així d'esport és el que més m'agrada. M'agrada molt el tennis. I tinc un fill que juga a tennis. Quan jo em vaig apuntar, vaig dir, a partir dels 40 anys aprendré a jugar a tennis. I llavors ell va dir, jo també, mama, que així jugarem. I ara sóc incapaç de tornar-li una bola perquè ell juga
superbé. Has superat l'alumne a la mestra. Però escolta, els nostres oients no ens poden veure. Nosaltres, com dèiem, a causa de la Covid fem doncs, ràdio a distància, però amb la proximitat i la màgia que ens ofereix aquest mitjà. I Josep, estaràs d'acord, però quan parla dels fills, els ulls s'il·luminen, eh?
I tant, i tant. Se li obre tot el somriure, els ulls maquíssims. Fantàstic, eh? Fantàstic, sí, sí.
Se'ns acaba el temps.
No!
Ens has de recomanar algú, Lídia, perquè doncs, també vingui aquí a l'Alegria de Viure, una persona que sigui de la ciutat o que treballi a la nostra ciutat i que creguis que és interessant doncs, a conèixer el seu recorregut. Pots triar-ne una o més d'una, tu mateixa.
Jo us voldria recomanar el Llorenç Domènech. És una persona que, per mi, són d'aquelles persones que no fan soroll, però van fent, i a més sempre hi són quan necessites alguna cosa. Ell està a l'Escola de Música Creu Alta, però jo l'he conegut en altres àmbits, no? de la vida, i té una visió més enllà del seu àmbit d'actuació i es relaciona també molt bé amb, no, nosaltres, amb la banda, amb altres entitats, fa moltes coses. I jo crec que és una persona interessant, que estaria bé saber més coses d'ell.
Segurament. Em sembla que tindrà feinada, eh? Però per triar només tres cançons que formin part de la seva banda sonora, sent músic.
El Llorenç deu ser un repte.
I, escolta, per acabar, doncs, digue'ns també... Josep, fes la pregunta, va, que sé que t'agrada.
Que ja ens, d'alguna manera, ja ens ho ha dit, però quan es trobes així fluixeta, quan estàs així down, una miqueta tocadeta, on trobes la teva alegria de viure?
a la música.
Doncs vinga, ja que la busques a la música, tens una última cançó per recomanar-nos. Digues quina és, presenta-la.
Aquesta cançó última és de, precisament, no?, amb el que deia el Josep Alavedra, eh?, en el confinament. Jo vaig anar al concert del Dausà amb el Joan a Sant Cugat, em sembla que va ser gener-febrer, i llavors ja ens van tancar, i aquesta cançó, quan acabava el dia tan dur que va ser, no?, els dies aquells tancats de rebre trucades, de moure ERTOs, de moure coses, de gestionar, em posava aquesta cançó i començava a córrer de punta a punta de la casa, tota la cançó que sonava, no? I la cançó és Tot anirà bé, del Dausà. I dir-li al Dausà que, si està escoltant, que no crec, que gràcies per aquesta cançó, que em va donar alegria per viure aquests dies, sí.
L'etiquetarem quan pengem el podcast perquè ens escolti, si no ho ha fet anar al directe, i això, que continuï, doncs, fent aquestes creacions, i tu, Lídia, continua al capdavant de l'Avant, i doncs això, doncs, donant serveis i vetllant per totes aquestes famílies i els seus afectats, els seus malalts. Que vagi molt bé, ha estat un plaer.
Sempre endavant, sempre
endavant. Sempre endavant.
Sempre. Sona la cançó, take me home. Country roads. Oh, i el cor em diu que tot anirà bé, i ara el món em diu que tot anirà bé.